marines que veurem aquí són una mica potes. Ell és l'autor de la pàgina Mare Nostrum.org i sense que hagi estat preparat amb altres ponències anteriors com la doctora Margarida, també hem vist fotos de la seva web. Tanmateix, aquesta ponència que us volem preparar o presentar té tres conclusions que ens els han citat ja repetides vegades. Concretament, Núria ens havia dit abans, també en Lluís, que la protecció en general afavorirà tant a les espècies pesqueres com a les que no tenen valor comercial. També Silvia nos ha dit que hace falta seguiment científic de qualsevol espai protegit. I una altra qüestió que ens ha citat l'alcaldessa és que la participació és fonamental. Participació que nosaltres hem volgut fer un petit clip d'ull amb aquesta imatge d'una persona de Palamós, en Josep, present aquí a la sala, que juntament amb altres persones va liderar un moviment per protegir Castell Cap Roig. Per tant, ara el paper de la confraria és fonamental i estratègic per també avançar en la regulació d'aquest espai marí. Llavors, per presentar aquestes tres conclusions i sobretot per comentar-les, us hem preparat quatre punts bàsics. Bé, amb permís dels doctors en zoologia que hi ha aquí a la sala, farem un petit recordatori de què és un mol·lusc nudibranqui. Mol·luscs nudibranqui que són molt famosos per la gent que fa immersió, però probablement quan les persones que fan immersió veuen un nudibranqui, en general es poden referir a opisthobranquis. A grans trets, els mol·luscs, com recordareu, doncs, es divideixen en diversos grups. Un d'ells és els gastròpodes, que tenen el peu amb, juntament amb l'estómac, en sentit figurat. I aquests es divideixen en tres grups bàsics. I pel que fa als marins, podem dir els que tenen les brànquies a davant, que en un sentit ampli serien els prosobranquis, brànquies delante, i els opistobranquis, objecte d'aquesta xerrada, que tenen les brànquies al darrere del cos. A la imatge central podeu veure un mol·lusc que en la part de darrere té aquestes prolongacions que són aquestes brànquies, brànquies posteriors o brànquies a la part de darrere del cos. Potser amb aquesta imatge ho veurem més bé. Persones com en Carles, que fan immersió per aquesta zona, doncs poden veure, a mesura que puja la paret i fan descompressió, poden veure un dels llimacs poder més coneguts i, si més no, el més gros. És aquest, que ara no citarem el nom per no dir-lo masses, però fixem-nos que té una corona branquial o plomall de brànquies. Si algú ja té una certa edat, podrà recordar un gag que és el logotip del CIP, el Centre d'Inversions immersions biològiques, que fixeu-vos que l'ampolla de submarinisme, l'ampolla d'aire comprimit, la porta com els bombers, de caps per avall. Per què? Perquè el regulador va encarat en aquestes brànquies. Llavors, fixem-nos bé, a totes les nostres classes de zoologia ens havien dit que la closca és un element defensiu dels animals, certament. Però si al llarg de l'evolució els animals perden la closca, com ho faran per defensar-se? Potser una estratègia, potser una de molt sofisticada, des del punt de vista biològic, és aquesta. Això és un llimac que està dedicat a la reserva de Banyuls i esperem que d'aquí un temps la recerca i el seguimiento aconsegueixi potser trobar alguna cosa interessant i se li pugui dedicar a alguna espècie al nom de formigues. Doncs, llavors, aquesta espècie citada, perdó, dedicada a Banyuls, què fa? Com que no té closca, no es pot protegir de forma física, el que fa és ingerir algun tipus d'anèmona, en un sentit molt ampli, algun lidari, que ens diríem d'oset, i llavors és capaç d'aprofitar la part urticant d'aquests fileus de mar, incorporar-los en el seu cos, al cap d'aquestes prolongacions, i així els serveix com a defensa certament activa. Una altra qüestió que després ens ajudarà a respondre la pregunta si són bons indicadors. És a dir, no tenim closca. Podem fer una altra cosa, que és passar desapercebut o bé amagar-nos, o fins i tot les dues coses juntes. Passar desapercebut Aquí podríem haver posat la foto d'un Rambo, que seria la idea que tots coneixem, un soldat que passa desapercebut al medi, però hem preferit posar una larva de papallona de l'arbós i per demostrar que en terra és molt fàcil passar desapercebut si vas de color verd. Això em semblaria que és obvi. En canvi, a mar, aquesta riquesa de colors que ja ens hem presentat en les anteriors ponències, potser que el color verd no sigui sempre efectiu. En el fons Coralligen, on, entre altres coses, hi ha el corall, potser ens caldrà algun color taronja o tirant a vermell, com aquesta espècie superior. Si estem al damunt d'una esponja groga, per què no, el color groc ens pot servir. I, fins i tot, el color verd també funciona a vegades i aquest organisme té un nom genèric concret, però el nom específic és mimètica, precisament perquè passa desapercebuda o és mimètica amb l'alga sobre la qual es troba. Bé, més coses sobre aquests grups que fan el delit de submarinistes. Evidentment, el de dalt és parent d'aquell que han descrit per banyuls i aquest també menja coses urticants. Per tant, aquest pot informar que és un organisme urticant. I llavors, peixos i altres depredadors poder s'ho pensaran molt abans de menjar-s'ho. Per tal d'informar que és tòxic, pot agafar aquestes coloracions contrastades, bigarrades, estridents, groc i blau, com talment es fa en terra o en mar. Si nosaltres, aquí a Palamós mateix, volem que un barco es vegi, i concretament el barco de salvament, per tant, pintem el de color aposemàtic en el mar, un color totalment taronja. A baix, un altre organisme, d'aquests llimacs, aquest no menja aquestes fideus de mar, però sí que menja altres substàncies que llavors les acumula, substàncies provenients d'esponges, i llavors fa que sigui totalment indesitjable per molts depredadors. I llavors es pot permetre tenir aquesta coloració tuning d'aquests colors així que queden tan bé les imatges. Anant una mica ràpid amb aquest tema de colors, doncs potser hem de dedicar alguna atenció a la maqueta suïssa, potser és el primer nudibranqui o que aprenen els submarinistes, que és aquest de l'extrem esquerre, que és aquesta coloració de gos d'àlmata que es considera que l'ajuda a passar desapercebut. Per què? Perquè trenca la seva silueta. En cas terrestre seria les ratlles del tigre o les bandes de la zebra que també permeten desdibuixar-lo en el medi en el qual es troba. Per tancar-ho, podem considerar que hi ha organismes molt espavilats. Espavilats és un concepte antropogènic, compte. Organismes que intenten imitar a altres que són tòxics o bé que porten sistemes de defensa actius i en realitat no en tenen, però adopten formes i coloracions semblants. Llavors, ara sí, fem una cabussada virtual a formigues i veiem ordenat una mica tot això que hem comentat d'aquests mol·luscs opistobranquis. Hem de dir que aquesta excursió va durar molt de sí perquè també en una altra xerrada ha sortit la mateixa persona i el mateix caiac. I en tot cas, una de les conclusions que arribarem és que formigues no té prou dades de nudibranquis. També hem de dir i reconèixer que encara no tenim prou fotos bones submarines de formigues i ens hem pres la llicència de presentar-les d'altres llocs, però entenem que l'àmbit és el mateix i per reflexions de gestió creo que no es servirà. Primer de tot, tenim unes algues fotòfiles, poca fundària, i probablement, si la foto hagués estat feta de formigues, els amics ornitòlegs que ens han precedit haguessin vist que sol haver-hi molts ossos de pollastre al damunt d'aquestes algues. Precisament per què? Perquè formigues és un lloc on s'hi aturen molts gavians argentats, que ja sabeu que un dels comportaments que té alimentaris és anar als abocadors a veure què hi ha i després anar a fer la digestió en aquest arxipèlag. En aquestes algues, què hi trobaríem? Hi trobaríem diverses espècies que combinen aquestes estratègies, passar desapercebut, per exemple aquesta d'aquí, o bé amb coloracions aposemàtiques com pugui ser el de l'extrem superior dret. Un petit detall pels que siguin viciosos de la zoologia. El de l'extrem dret inferior és una espècie animal, el llimac és obvi, però que és capaç d'emmagatzemar actius als cloroplasts de les algues de les quals s'alimenta i mantenir-los funcionals. Per tant, és una estratègia biològica digna de citar. Posidònies, que les hem aquí comentat, és un hàbitat comunitari d'interès prioritari, per tant, aquí sí que hem d'agafar la llibreta de deures i començar a apuntar alguna cosa de millorar i gestionar les praderies de Posidònia. I aquí tindríem el mateix, diverses espècies que potser no val la pena entrar-hi, però en diagonal d'esquerra a dreta tindríem espècies absolutament mimètiques críptiques i amb l'altra diagonal tindríem espècies amb coloració aposemàtica. Després de submergir-nos en aquesta zona, és molt perquè fem una prèvia. Els centres d'immersió, i segurament tots hi estaríem d'acord, tenen la tirada de portar a la clientela els fons rocosos durs, perquè són més espectaculars, no més interessants. Llavors s'enganxa primer les algues que hem vist, algues bioluminades, després es baixa cap al precoralígen, que és això, i finalment s'acaba en el coralígen. Tot i que, evidentment, els centres no porten mai a veure nudibranquis o vistobranquis perquè no hi ha prou demanda, sí que val la pena que si feu immersió per aquests llocs i us pot servir per avaluar la salut d'aquest ecosistema, us podeu fixar, per exemple, en aquesta gorgònia blanca típica de precoralígen, que hi ha un opistobranqui tan críptic que sembla ben bé els pòlips, és a dir, els tentacles d'aquesta gorgònia. Hi ha altres espècies, evidentment, i finalment arribaríem a la crem de la crem, que és on els submarinistes van bussejar i on els pescadors artesanals han d'anar amb cuidado a tirar les armallades, les xarxes, perquè, lògicament, aquestes gorgònies, si xurres la xarxa, ho has de fer en compte per no endur-te-les, perquè hom recordarà que aquestes espècies tenen un creixement relativament o molt lent i triguen molts anys a fer-se així. El coralígen, evidentment, té un producte estrella, que és el corall vermell, i fins i tot el corall vermell de les Illes Formigues és reconegut per diversos escriptors, entre d'altres en Josep Pla. En aquesta zona tindríem espècies emblemàtiques, potser la baqueta suïssa és la més coneguda, i aquella altra del damunt que hem presentat abans com a exemple de cripsi al mig del corall vermell. Què s'ha fet opistobranquis en la nostra zona? A veure, anem a fer un recorregut molt ràpid nord-sud i a veure qui hi ha treballat, que em sembla que hi ha persones d'aquí a la sala que han col·laborat i no ho saben. No saben que surten en aquest treball. A veure, el primer que es va trobar, tenim el 1979, a Tossa de Mar, un mostreig que es fa en una zona clàssica, la banyera de Ses Dones, que és un punt d'aquests que els submarinistes accedeixen a peu des de la costa. Aspecte que també s'ha de tenir en compte en aquesta reserva, perquè aquí tenim dos punts clàssics d'usuaris que surten a peu de la costa. El Morro del Vedell, que l'Ajuntament ja ha hagut d'ordenar, de tant d'èxit que té allò, ordenar una mica els usos submarinistes en una banda i una passarel·la per als submarinistes, banyistes en una banda i submarinistes que no hi hagi confrontació, i aquí Tossa també treballa en aquest sentit, i probablement els nostres representants de l'Estat, quizá también este nombre les sonará, porque el Ayuntamiento de Tossa hace tiempo que intenta promover una reserva marina en la zona de La Roja i Mar Menuda. Un altre clàssic són els treballs d'aquelles 40 espècies que he citat anteriorment, i ahir a Medes també es va fer alguna cosa publicada, desconeixem si s'ha fet alguna cosa més, i aquestes dades, 33 i 36 espècies, un dels dos articles està recollit en els sistemes naturals de les Illes Medes, que entre d'altres va participar l'Ignasi present aquí a la sala. Curiosament, si haguéssim de respondre a on s'han localitzat i identificat més opistobranquis de la costa gironina, i que estigui això publicat, curiosament, el lloc millor és Portlligat. Portlligat, i és curiós perquè és un lloc que cap centre d'immersió t'hi portarà, perquè la fondària màxima són 10 metres. 10 metres pels submarinismes esportius és una cosa que potser no ficar ni nitrox per baixar 10 metres, per tant, ja ni balla. En tot cas, l'èxit de Port Lligat és doble. Primera, la intensitat de mostreig és alta, si pot accedir des de la costa, i això fa de més fàcil estudiar que formigues, que et cal barca, que et cal que faci bon temps, etc. I per altra banda, una cosa que sí que és molt important, potser el més important que hem dit fins ara, que és que a Port Lligat ja hi ha uns ancoratges ecològics que permeten que les embarcacions no hagin de tirar el ferro, sinó que s'amarren amb una boia que està fixada al sol amb un anclatge ecològic. Com podeu veure, en l'extrem dret inferior, que hi ha un tub de secció quadrada que és la base que sustenta la boia, però fins i tot és tan ecològic que un pop roquer doncs, ha cregut oportú fer-ho servir d'amagatall. Tenim que la febre opistobranqui va seguint i aquest any l'equip de Mas i altres, gent vinculada a Nereo, està fent seguiment de nudibranquis a la zona d'Aigua Freda. Ja ha trobat unes 30 espècies i creiem que la tasca que està fent a terme és molt important perquè podrem tenir dades al llarg del temps entre Aigua Freda i la zona protegida o àrea vedada de Ses Negres i veure si l'efecte reserva pot ser interessant per a aquestes espècies. El nostre equip de Parell Nostrum fa treballs al Parc Natural de Cap de Creus, concretament a la Cala Caials, que si algú és submarinista esportiu o fins i tot és persona que li agradi fer apnees, és un dels millors llocs de la Costa Brava perquè sortint de la llongada o línia litoral es pot arribar a 28 metres i es pot anar des de les algues, posidònies, fins al Codalija. I això, fer-ho a peu, no és massa habitual des de la costa. Illes Formigues, aquí hem de dir una cosa, falta seguiment, no tenim dades prèvies, per tant hem d'encoratjar els promotors de la reserva que intentin aconseguir fomentar que s'estudiïn tots els vectors de biodiversitat de medes i val a dir que en el territori hi ha molta gent tant a títol voluntari com fins i tot equipaments científics que poden prestar molt bé aquest servei. Són bioindicadors i a la recta final d'aquesta xerrada hem de dir que és un bioindicador, un organisme críptic que, tot i que no hem dit el tamany, la majoria són més petits de 3 centímetres i l'has de buscar a sota l'aigua, pot ser indicador. Un animal petit que molts d'ells tenen coloració amagadissa i trobar-lo a l'aire. Per tant, no són bioindicadors per ells directament. Almenys la literatura no ho considera així. Tot i així, alguns autors consideren que, com que els opistobranquis tenen una alimentació molt específica, recordem aquell que menja gorgònia blanca que només menjarà allò, doncs, lògicament, si les mesures de gestió d'una reserva són bones i es preserva el medi, es preserva l'hàbitat, les gorgònies iran a més i els nudibranquis en sortiran beneficiats. Conclusions. Doncs les que ja les sabem, són òbvies. No anem a descobrir res nou a aquesta alçada de la xerrada. L'ordenació d'usos d'un espai natural comporta una protecció dels hàbitats o, si més no, un foment de la conservació d'aquests hàbitats i, per tant, resulten beneficiades les espècies que allí hi viuen. Tota reserva marina entenem que ha de conèixer al màxim la seva biodiversitat. Posem un exemple, ja que hi ha gent de l'Estat, posem un exemple de l'Estat. Jo m'atreviria a dir que les Illes Formigues són com el Museu del Prado. És una cosa d'una riquesa excepcional. Per tant, què hay que hacer? Pues hay que inventariar todos los cuadros, saber qué tenemos, establecer prioridades, medidas de conservación, restauración si procede, y esto es lo que invitamos nosotros a hacer. Finalmente, un par de anécdotas muy rápidas para cerrar el tema. El organismo que está aquí a la izquierda ha sido descrito en 1975 en una zona del Parc Natural del Port Gros, a França, per tant, fa només 33 anys que está descrit. I aquest organisme, el nostre equip, té la primera cita a Catalunya precisament perquè la sort que ens ha acompanyat no és que siguem més bons o més dolents que els altres, sinó entenem que un organisme d'un centímetre i mig a 28 metres de fondo doncs t'ha d'acompanyar la sort per trobar-lo i tenim la primera cita a Catalunya. I l'altre és un organisme interrogant que va sortir amb un curs que es va fer de nudibranquis organitzat per la Institució Catalana d'Història Natural aquest estiu aquí a Nereu. Què va passar aquí? Es va fer el típic de les classes de zoologia. A veure, nois, agafem un manat o un braçat d'algues, les posem amb safates blanques i comencem a mirar. I la suerte del principiante, surt un, aixeca la mà i diu: «Uiti, això que hi ha aquí no surt de cap guia». Vas allà mirant-ho i efectivament no surt de cap guia. Perquè, de moment, això ho hem enviat a la Universitat de Barcelona, concretament al doctor Manuel Ballesteros, està fent les anàlisis de ràdula, i sembla que pot ser Okenia implexa, el primer nom que cito, implexa, i aquesta sembla una espècie de l'Atlàntic que ara apareix aquí. I això no és l'important que aparegui, sinó per què ha aparegut. Perquè hi ha algun canvi climàtic, perquè no s'ha mostrejat prou abans, etc. Són interrogants que, el que hem dit, el seguiment permet avançar i fer conèixer la nostra futura reserva, que esperem que ben aviat així sigui. Gràcies.